Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Joan Bota.
Us deia a les 7 que quedaven 41 hores de 2018. Doncs ara en queden 39, perquè les matemàtiques no fallen mai. 39 i restant. Temps encara per fer balanç del que ens ha deixat l'any. A nivell personal, cadascú s'ho fa en la intimitat de casa seva. I si hi pensem, ens han passat moltes coses, segur. A nivell d'actualitat, aquests també són dies de mirar enrere i de veure que les coses van molt ràpid. Aquest 2018 va començar amb polítics a la presó i acabarà també així. Va començar amb la incògnita de la investidura de Puigdemont, que després va passar uns dies a la presó però d'Alemanya, i acaba amb Quim Torra de president aquí, perquè a Espanya Mariano Rajoy és història en favor de Pedro Sánchez. Hi ha més gent a l'exili, hi ha un judici a punt de començar. Vox ha entrat a Andalusia i Itàlia ens recorda que aquestes coses són anècdota fins que deixen de ser-ho. El salari mínim interprofessional és avui menys indigne que la setmana passada, però encara segueix sent molt insuficient. I Franco continua enterrat allà on porta 40 anys perquè resulta que el Valle de los Caídos està més atado y bien atado del que semblava. Al món, els britànics segueixen embolicats amb el Brexit i els americans amb Donald Trump. I Europa, que el pròxim 2019 va a eleccions pel Parlament Europeu, segueix girada d'esquena al drama dels refugiats al Mediterrani, que ha deixat de ser notícia, però no d'existir. Tot això i molt més ens deixa el 2018, l'any que ara s'acaba, l'any en què ens ha anat ressonant sempre la mateixa pregunta. I ara, què? Doncs ara, resum de l'any. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana. Judit Bastó, bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi Barranca, bon dia.
Bon dia.
I ara què?
És la pregunta.
És la pregunta que ha anat ressonant tot aquest any. D'alguna manera podríem dir que el 2018 ha estat un i ara què després de tot el que va passar el 2017, no?
Exacte, un any ple d'incerteses generals, no sé com ho hem passat a resumir, perquè no només en l'àmbit polític, potser és el que tothom hi pensa primer, però també de la plana internacional, de l'àmbit econòmic, amb el tema de les pensions, que ha ressonat molt durant aquest any, amb les protestes. És una incertesa general la que ens ha envoltat durant aquest any.
Us anava venint, Judit, aquesta pregunta del i ara què?
I ara què? Perquè el 2017, l'any anterior, podíem dir que va esclatar tot i aquest any és quan s'han viscut les conseqüències i han sorgit totes aquestes preguntes, no només en la política, amb el tema del referèndum que ens ha portat a un govern destituït que s'ha hagut de restituir, i ara què, amb aquest govern, i ara què fem, i ara què fem amb la República, però també, per exemple, amb el moviment feminista, amb el Me Too que va esclatar l'any passat, ara aquest any hem vist la gran onada del moviment feminista amb el 8M, i ara què, i ara què fem? Moltes preguntes, molts i ara què és.
Aviam, recordeu-me les hores d'emissió d'aquest resum de l'any, d'aquest i ara què, que ja el vam poder sentir el dia de Nadal, però això es podrà tornar a sentir l'1 de gener, oi?
Exacte, el dia 1 de gener, entre les 2 i les 4, a Catalunya Ràdio i, a més, també a Catalunya Informació durant aquestes setmanes.
I, si no, al web també el podeu trobar sempre tots els xips.
I ara vosaltres deu estar en aquell moment de ai, queden hores, que no passi res gros, que no hagi de venir a canviar-ho tot.
Exacte.
Una de les gràcies... Fer el resum de l'any sempre és un patiment, però té una gràcia, que és que et permet anar sentint coses que creies que estaven molt lluny.
Soraya Sáenz de Santa María s'adreça directament al president del Parlament, Roger Torrent.
Que no puede proponer al señor Puigdemont como candidato.
La notícia és a Madrid, on el Tribunal Constitucional acceptaria la investidura de Carles Puigdemont si es fa de forma presencial.
Judit, ens ho avançaves. Vam començar aquest any 2018 amb el 155 aplicat, amb aquelles eleccions que va guanyar Ciutadans, però que van donar majoria absoluta en escons al bloc independentista. I en aquell moment també la gent es preguntava i ara què? I l'i ara què? Van ser 5 mesos d'anar veient a veure què passava, no?
Exacte, no hi havia manera de poder investir un president perquè hi havia moltes i moltes traves judicials que ho dificultaven. Primer va sorgir el nom de Carles Puigdemont, però el jutge Llarena va posar-li molts impediments. Per què? Perquè estava a l'exili. Recordem aquell ple extraordinari del Tribunal Constitucional, no, que va acabar dictant que només es podia investir Carles Puigdemont de manera presencial i amb el permís del jutge. Per tant, això era pràcticament impossible i es va anar posposant aquesta candidatura i en van anar sorgint d'altres. Jordi Turull, Jordi Sánchez, un altre cop Jordi Sánchez. Jordi Turull no va aconseguir ser investit. Per què? Perquè va haver d'entrar un altre cop a la presó i finalment, davant de tots aquests intents fallits, va sortir el nom de Quim Torra.
I entremig de tot plegat, recordes que feies el 25 de març,
sí,
més o menys a mig
sí,
matí?
Sí, ho recordo molt bé, que vaig rebre una trucada i vaig anar corrent pitant cap a Alemanya perquè Carles Puigdemont va ingressar a la presó de Neumünster.
I en aquell moment què semblava que havia de passar? Tu quan vas pujar a l'avió et van dir cap a Neumünster, que segurament no sabies ni on era en aquell moment.
No, gens.
Quina resolució esperaves d'aquella història?
Clar, sempre teníem el precedent de la justícia belga, que sempre havia actuat de manera favorable, entre cometes, a l'independentisme, no? Tombant totes les resolucions del jutge Llarena, i per tant hi havia com un bri d'esperança en la justícia europea, i finalment és el que va passar, que van acabar eliminant tots els càrrecs de rebel·lió contra Carles Puigdemont.
Això és el que va marcar la política catalana a la primera part de l'any. Suposo que el resum també hi apareixen aquestes periòdiques diferències entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. I mentrestant, a Espanya...
S'ha complert el guió establert. 180 vots a favor de la moció, una abstenció i 160 nos. Estem veient en aquests moments que Mariano Rajoy és el primer que s'ha aixecat corrent. A l'escon es troba Pedro Sánchez, li ha donat la mà...
A Espanya, Judit, veig que t'has encarregat més de la part política d'aquest resum de l'any, una moció de censura inèdita, perquè sí que gairebé totes les legislatures hi havia hagut intents, però resulta que aquesta va sumar.
Sí, sí, la primera que prospera en democràcia, la que va aconseguir tombar el govern de Mariano Rajoy com a conseqüència del cas Gürtel, que el va fer caure.
Quan heu estat resumint l'any, tu has vist, clar, tu has pogut sentir com començava l'any amb Mariano Rajoy, després com ha continuat amb Pedro Sánchez. Tu aquí has pogut veure alguna diferència de to, allò que diguis, ostres, aquí realment veig un canvi de guió?
Canvi, podríem dir que no. Sí que potser les formes han canviat una mica, no? Sempre hi ha hagut més predisposició pel diàleg per part del govern de Pedro Sánchez, una mica de concessions amb algunes de les demandes de l'independentisme, com per exemple l'acostament dels presos a Catalunya, però si et pares a pensar i et poses a fer balanç, realment canvi gros, no n'hi ha hagut massa cap, perquè continuen les amenaces d'un 955, per exemple.
Suposo que amb el resum de l'any us passa, a tu també, Jordi, que amb les notícies que aneu seguint és com aquell fill que tens i tu doncs, no veus que estigui creixent, però quan el portes a casa els avis diuen «Hòstia, aquest ha crescut». Això és un efecte que es deu anar produint, no?, quan vas repassant les notícies.
Sí, sí, sí. A més, és un procés molt intens i molt interessant, perquè és ben cert el que dius, però a més, cap a la part final, és a dir, totes les notícies que s'han anat produint, per exemple, a mes d'octubre, sobretot a partir del novembre, a principis de desembre, és com teníem la sensació de dir... Ostres, ha passat ara mateix, per tant, ho hem de posar al resum de l'any. I els responsables, els caps, ens deien, bueno, tingues una mica present, mireu una miqueta en perspectiva, i és interessant aquest procés.
Tu, Jordi, en aquest programa dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, el resum de l'any t'has encarregat més de la part social, i això a Espanya des de fa uns quants anys es diu pensions i habitatge, oi?
Exactament.
30.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana, han tornat a sortir al carrer avui a Barcelona per reivindicar pensions dignes. Barcelona, però, no ha estat l'única ciutat escenari de la protesta. Més d'un centenar arreu de Catalunya i de l'estat espanyol han viscut
aquesta
manifestacions...
Aquesta marea pensionista que ha anat apareixent periòdicament, en quin moment creus que eclosiona tot aquest tema de la marea pensionista?
Sobretot, jo definiria com el primer semestre d'aquest any, sobretot quan encara Mariano Rajoy ocupava la presidència del govern espanyol, perquè de fet va ser un moviment que sí que s'estava gestant i sí que havien convocat mobilitzacions, manifestacions prèviament, però sí que el 2018 han fet la seva expansió definitiva o la seva generalització, concentrant-se sobretot en dos proclames que ells defensaven, que és en contra del Pacte de Toledo i sobretot pensions públiques i en, és a dir, perquè els crits que es feien eren pensions públiques sí, privades no, i no al pacte de Toledo. Per tant, defensaven unes pensions, un dret, unes pensions dignes i per tots els treballadors.
És un tema que comença com una reivindicació amb el govern de Mariano Rajoy i que acaba fa 4 dies amb aquest Consell de Ministres de divendres passat de Pedro Sánchez, on finalment es revaloritzaven aquestes pensions, no pas el 0,25 dels últims anys, però que encara es mantenen molt lluny de la pujada real del preu de la vida. L'altre tema són els lloguers. El 2018 també va molt del preu de l'habitatge, no?
Exacte. De fet, és un dels principals problemes, segons els indicadors, per exemple, a la ciutat de Barcelona, però a totes les ciutats i a totes les grans ciutats del país, no només a la capital, que sí que potser és la més representativa, no? De fet, és molt interessant a informatius, a la secció d'economia, del mes de març-abril, es van fer 2 reportatges centrats en la gentrificació en els barris, sobretot a Sant Andoni, i també en els desnonaments per impagament de lloguer. I és molt interessant veure com el perfil de gent afecta a tothom, és a dir, afecta... No només afecta la població que podríem qualificar com a vulnerable, sinó que la gentrificació, aquesta liberalització extrema, els grans fons voltors, el que han aconseguit és això, és a dir, expulsar milers de gent de les seves vivendes, i que això ens afecta a tots.
De fet, si fem un resum de l'any personal amb el nostre entorn, segur que tots els nostres oients doncs, tenen un amic, un conegut, un familiar que aquest any ha hagut de deixar el pis on vivia perquè li han pujat el lloguer, especialment a Barcelona, d'una manera desmesurada. Aquest 2018, Jordi, s'ha pogut tornar a dir allò de la banca sempre guanya, eh?
Sí, durant un moment sí que ho vam poder dir, semblaria ser així, perquè el Suprem, amb les desavinences, no?, o aquest embolic que es va fer el mateix tribunal, primer dictant que havien de ser els bancs qui s'havien de fer càrrec de l'impost de les hipoteques, impost d'actes jurídics documentats, i finalment, no?, davant la repercussió social, també econòmica, que tenia aquesta decisió, el Suprem va tirar enrere aquesta mesura, va dir que havien de ser els consumidors, i finalment va haver de sortir el pas al govern espanyol, Jean Pedro Sánchez, i mitjançant un reial decret dir que havien de ser els bancs que havien de pagar aquest impost i que els consumidors ja no l'havien de pagar més.
Ara estava pensant, no sabria ubicar-ho en el... Això hauria de ser per la tardor, sí. Fa relativament poc d'això, però...
Principis de novembre.
Sí, i no? Molt abans que això, just al principi del govern de Pedro Sánchez, hi va haver un altre anunci que era el tema de Franco i del Valle de los Caídos.
Doncs ja ho tenim, el govern del PSOE ha aprovat el reial decret que hauria de permetre exhumar les restes del dictador Francisco Franco i treure-les del Valle de los Caídos.
No hay respeto, no hay honra, no hay justicia, no hay paz ni concordia mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que en el de las víctimas.
Judit, això era el juny i Franco on és ara?
Em sembla que encara és el Valle de los Caídos, eh? En el calendari ideal hi hauria d'estar desenterrat d'allà perquè era a finals d'any.
Jo diria que me'n vaig anar de vacances d'estiu amb un anunci del govern espanyol dient Franco estarà fora del Valle de los Caídos abans que s'acabi l'estiu.
Abans que s'acabi l'estiu. Després es va posposar abans d'acabar l'any.
De fet, vaig estar amb en Roger Escapa al Matí de Catalunya Ràdio de l'estiu la primera setmana i l'última, i a la primera tertúlia del seu programa a l'estiu es va tocar aquest tema, i a l'última el tema encara no s'havia resolt.
No, és com això, a mi m'ha fet la sensació, revisant tot l'any, com allò que deia el Jordi dels bancs, dels clients, de les hipoteques, no sé què, que s'ha anat removent el tema durant molt de temps, en Franco, que si el juny, que si el setembre, que si el desembre, s'ha anat removent, s'han anat fent passos, però de moment Franco no s'ha tocat.
Les posicions dels diferents partits al Congrés han anat variant amb aquest tema o tenim la mateixa foto que al principi?
Més o menys la mateixa foto.
Perquè recordo que al principi, quan va esclatar, anava a dir aquesta polèmica, no? Quan el govern espanyol va anunciar que volien treure el dictador del Valle de los Caídos, la primera incògnita era què farien Ciutadans i sobretot el PP, si ho permetrien o no, perquè recordo també que Esquerra Republicana deia que no donarien els seus vots si no comportava també l'anul·lació
dels judicis.
Dels judicis. O sigui que, en principi, els partits no s'han mogut
Ciutadans
gaire.
Ciutadans i PP, amb les seves abstencions, que, bueno, amb totes les polítiques, no només amb el tema de l'exhumació de Franco, sinó totes les polítiques de condemna del franquisme, sempre, durant tot aquest any, s'han abstingut.
Aquest és el típic tema que us ha estat fent patir fins a fa 15 dies, allò de dir, ens trauran Franco abans de l'últim dia i haurem de remuntar tot
resum de l'any. Hi ha una anècdota que una companya d'informatius un dia ens va enviar un missatge en Jordi i a mi muntar la tip que sortia de s'exhumar a Franco por Navidad i nosaltres, i la mare, que haurem de marxar corrent del dinar de Nadal allà a retocar el resum que trauran Franco.
Però a priori us queda demà, l'opció que us queda és demà.
Si no es produeix un miracle en aquestes hores... No.
I Franco, a banda, aquest també ha estat l'any de Vox.
Correcte. Una irrupció, no sé si inesperada, potser si penséssim en el principi del 2018 potser sí que seria inesperada, però s'ha anat fent tot el caldo de cultiu perquè finalment acabés irrompent amb molta força 12 diputats al Parlament andalús.
I el que veiem amb Vox és el que ja hem vist en altres països, que és que apareix una força d'ultradreta i a poc va contaminant el discurs de les formacions més tradicionals i més grans, una mica el que va passar al Regne Unit amb el UKIP, aquell partit per la independència que volia sortir de la Unió Europea i que al principi semblava una broma i després es va convertir en una broma de mal gust.
Segons informa la televisió pública d'Irlanda, Londres i Brussel·les haurien pactat impedir el retorn d'una frontera dura a l'illa a través d'un acord duaner temporal per a
Jordi,
tot el Regne
Unit. Jordi, aquí tenim el típic tema que a priori té data de caducitat i que no està al 2018. Aquest crec que és el 29 de març.
Març del 2019.
Aquí no havies de patir per aquest tema, però has patit per si aguantava o no el govern de Theresa May.
Exacte. De fet, hem decidit que el tema del Brexit el començàvem a partir del novembre, quan es produeix aquest acord que ara sentíem, com relatava el corresponsal de Catalunya Ràdio a Londres, el Sergi Molero, entre la Unió Europea i Londres. I a partir d'aquí, en un mes i mig escàs, la cosa va començar... Han passat moltíssimes coses. De fet, una moció de confiança interna dins del Partit Conservador Theresa May, perquè, diguéssim, no, el sistema polític britànic és diferent del que tenim aquí a Espanya, també aquí a Catalunya, i la veritat és que Theresa May ho té bastant difícil per tirar endavant amb l'acord que va arribar amb la Unió Europea, perquè ja des del seu mateix partit, la part més radical o més euroscèptica, no hi està d'acord. També depenen dels unionistes nord-irlandesos per tirar endavant el govern. Tampoc hi estan d'acord, per tant, és un escenari difícil i, bueno, a veure què passa.
Tu que t'has mirat el tema de prop, des de fora el Regne Unit entenem tot aquest embolic del Brexit?
M'ha costat bastant entendre'l, perquè quan mínimament es començava a entendre, no?, què passava, va sortir Espanya anunciant que votaria en contra a la reunió del Consell Europeu que es va celebrar a finals de novembre per la qüestió de Gibraltar. És a dir, no en teníem prou amb el Brexit, sinó a més ara ens hem de focalitzar a retornar i posar un altre cop sobre la taula el debat de Gibraltar amb una roda de premsa que al final va haver-hi un acord, no?, amb aquella roda de premsa del president espanyol Pedro Sánchez anunciant amb molt entusiasme l'acord que ha arribat amb el Regne Unit.
Tot aquest tema del Brexit té molt a veure també amb la xenofòbia, amb el rebuig de l'immigrant i en clau de refugiats. El 2018 tinc la sensació que aquest tema va començar molt fort i amb molta implicació ciutadana i que això s'ha anat fonent, ha anat desapareguent de les notícies.
Sí, per desgràcia és així. És a dir, vam començar el 18 amb molta intensitat en aquest aspecte, però s'ha anat dissolent, per tant, és bastant
trist. I ens ho trobem també ara mateix als Estats Units amb aquesta caravana de migrants. No sé si l'heu arribat a incloure.
Sí, la caravana de migrants està inclosa.
I a més, molt guai això, perquè la Jenny, la corresponsal que tenim als Estats Units, ha fet uns reportatges molt xulos sobre el tema de la caravana dels migrants. S'ha desplaçat fins allà i això ho hem pogut aprofitar pel resum.
Doncs un tema que hauria... Ara estava pensant, no sé si voldria que aquest tema aparegués al resum de l'any del 2019 perquè voldria dir que torna a estar d'actualitat, o potser el desig seria que no aparegués perquè ja no calgués parlar d'aquesta vergonya que és tenir gent morint al mar. Judit, abans em parlaves del teu viatge sense tenir-lo gaire previst a Neumünster, a Alemanya. Aquest també ha estat un any en què la llibertat d'expressió ha estat molt sobre la taula, amb, per exemple, amb el fenomen Valtònyc, no?
Sí, Valtònyc, que finalment ha avançut, també la justícia belga doncs li ha donat la raó, però és que aquest any ens hem fixat i és que han esclatat els delictes d'odi d'una manera espectacular, sobretot en l'àmbit de la cultura, no només Valtònyc, sinó també el raper Pablo Hasél, l'humorista Dani Mateo o el Willy Toledo. Vull dir que sembla que hagi esclatat aquest delicte i ha tocat no només a la cultura, sinó també la persecució i la criminalització dels CDR, el cas de la Tamara i l'Adri, per exemple, o tota la polèmica dels llaços grocs i l'espai públic. Ha estat un any on el tema de la llibertat d'expressió ha estat molt present.
I en clau de música, l'única cosa que podem dir és tras-tras. Ballen a l'estudi de Catalunya Ràdio en Jordi Barranca i la Judit Pastor amb la Rosalia, amb aquest tros del resum de l'any. Us ho he passat realment bé, eh?
És que som molt fans de la Rosalia, tots dos, crec, no?
Sí, sí, sí. Jo no tant, però sí, sí, sí.
Si el 2017 us haguessin dit que l'any següent Rosalia tindria espai propi al resum de l'any, us haguéssiu cregut?
Una mica. Jo crec que ja va començar a despuntar amb Los Angeles, que era el primer senzill que va treure, però és que aquest any ha sigut fenomen Rosalia total.
Doncs fins aquí el resum de l'any amb la Judit Pastor i en Jordi Barranca. Torneu-me a recordar les hores per qui ho vulgui tornar a sentir l'1 de gener.
És a dir, l'1 de gener a Catalunya Ràdio, des de les 2 fins a les 4 i a més també a Catalunya Informació.
I qui s'ho perdi, òbviament, també els xips al web catradio.cat. Judit Pastor, Jordi Barranca, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest últim diumenge de l'any i que tingueu bona entrada d'any. Espero que demà sigui un dia tranquil per vosaltres.
Això esperem igualment.
Gràcies, igualment.